Tomàs Alcoverro, corresponsal de La Vanguardia del Pròxim Orient. Bon dia, Tomàs, i moltes gràcies.
Bon dia, bona hora.
Aviam, ens pregunta, per què està passant tot això? Fa gairebé 4 i mig, i n'hem parlat en aquest programa amb tu, Tomàs, que dura el conflicte de Síria. Què està passant i per què ara la percepció que tenim és que estan marxant en massa de Síria? Què està passant?
Bueno, abans que tot estic molt content del que esteu dient. No em posaré amb el tema concretament que esteu parlant de les fotografies i tot això, ja ho esteu parlant vosaltres molt bé, però sí que enganxaré, evidentment, les meves paraules amb el que esteu dient. És a dir, hi ha una ceguera. Hi ha una ceguera. La ceguera, en aquest aspecte, no és d'ara. La ceguera respecte a l'Orient Mitjà ve de fa molts anys, no? I, malauradament, únicament, com esteu dient, ens movem quan hi ha aquest tipus de mocions que, per altra banda, tinc que dir ràpidament, són molt efímeres. És a dir, que aquestes emocions duren uns dies i després la gent se n'oblida. El tema de Síria és una guerra molt complicada. Per tant, d'entrada, clar, és una guerra on és molt difícil dir on estan uns i on estan uns altres. Jo sempre he dit que Síria és la tomba de la informació. Bé, el tema és el següent. El tema és que Alemanya és un focus d'atracció des de fa molts anys aquí a l'Orient Mitjà. És a dir, quan jo vaig arribar a Beirut ja fa tants i tants anys, hi ha els emigrants que en aquell moment eren els que volien exilar-se, els refugiats, que en aquell moment eren sobretot palestins o libanesos o tal, se n'anaven cap a on? Cap a Alemanya. En aquell moment Alemanya estava tot encara dividint, recordeu-se'n. Evidentment no podien aconseguir el visat de l'Alemanya Occidental, se n'anaven a l'Alemanya Oriental passaven, és a dir, saltaven el mur. És a dir, per tant, aquesta atracció d'Alemanya, i també jo podria afegir en aquell moment Suècia i Noruega, que eren països que per la seva concepció dels drets humans, en aquell moment eren, jo crec que eren els que estaven més avançats d'Europa, eren on molta d'aquesta gent anaven a refugiar-se i aconseguien quedar-se. És a dir, per tant, l'atracció d'Alemanya no ve d'ara. És un país que sempre ha tingut molt poder en aquest aspecte aquí, i el que en aquest moment està passant a Síria és el següent. Bé, jo, precisament aquest matí, he estat parlant amb els meus amics de Damasc, jo vaig a Damasc amb certa freqüència, soc dels pocs que puc tenir un visat per entrar a la part controlada pel govern, i m'estaven explicant, per exemple, aquest matí, fa un rato, que aquesta fotografia també a Síria, i això podrà també servir molt pel nostre col·loqui ara, ha unit molt tant els partidaris del govern com els partidaris de l'oposició. És a dir, que hi ha una ceguera. El conflicte de Síria és un conflicte enormement complicat que durarà encara molt i molt temps. Les aliances entre uns i altres són complicadíssimes. I el fet és que la població també està molt, molt, molt enfadada, per no dir indignada, perquè això també vull dir-ho clarament, els països àrabs fora del pobre Líban, que tenim aquí 1,5 milió, perdoneu, 1,5 milió de refugiats. Estem parlant ara dels problemes que tindrà Europa o que té Europa, no sé exactament els milers que estan en aquest moment aquí esperant entrar a Europa o a Alemanya, però penseu que aquí al Líban, un país tan petit, i mai em cansaré de repetir, tan petit com la província de Barcelona, tenim 1,5 milió de refugiats. Bé, els últims dies la notícia, com diu molt bé, ha passat perquè ens toca a nosaltres. Quan la notícia no ens toca a nosaltres, no surt. El que hi hagi un país tan petit com 4 milions d'habitants amb 1,5 milió de siris refugiats, no els diu res. El que hi hagi uns quants centenars, uns quants milers de persones que volen entrar al Santa Santorum d'Europa, ens diu molt. Us fixeu per on va la cosa.
Sí,
i per acabar, també diré, per acabar, si voleu, el començament del que em voleu preguntar, diré que hi ha una gran indignació dels siris perquè precisament els països àrabs fora del pobre Líban o Jordània no els hi obren les portes. Per tant, És, malauradament, una història repetida, una història, no us escandalitzeu, que repetirà una vegada i una altra, i, evidentment, res canviarà. Perquè jo, per exemple, també pensant en el que passa a vegades, és veritat, dels atacs israelians, que també, ja sabeu que a Gaza, per exemple, no?, que provoquen grans emocions, jo també sóc perfectament conscient que aquestes emocions duren molt poc, i que després la gent ja no se'n recorda.
Glòria.
Faltava l'admiradíssim Tomàs Alcoverro, coses que jo mateixa li he preguntat en anteriors entrevistes, i recordava, Tomàs, el cas de Sabra i Shatila, que fa tantíssims anys ens va remoure tant les consciències, i on som dues dècades o gairebé tres dècades després d'aquella horrible matança. Feies referència al tema dels països àrabs, i era un tema que m'agradaria que incidíssim, perquè potser aquí també som una mica complaents en governs islàmics, que amb una mà donen diners a sectes absolutament radicals.
Qatar, no oblidem Qatar!
I amb l'altra renten les seves consciències. Llavors, quina solució hi ha per pressionar precisament aquests governs que per un costat estan finançats?
Cap. Aviam, siguem també una mica, nosaltres que estem amb la cosa aquesta de la informació, siguem una mica conscients, humils i raonables. Jo no crec massa que, malauradament, amb la informació canvin massa les coses, així de clar. I sobretot quan es tracta de que els canvis, per exemple, el canvi de Qatar seria, bueno, en aquest moment sabeu que Qatar a Barcelona cada dia té més propietats, com les té a Londres, com les té a França. Bé, escolta, és el pur imperi dels diners, no? És el pur imperi de que jo tinc molts quartos i Qatar té quartos per parar un tren perquè té algo així, com sembla, si no recordo malament, té com per 30 anys té per davant, eh? 30, tu t'imagines el que serà el nostre país d'aquí 30 anys? Jo no. Suposo que tampoc ja ho veuré, no? Però vull dir, penseu que Qatar té una perspectiva al davant d'ell d'anys i panys. És a dir, que la crisi d'Occident, la crisi de l'Islam, la crisi dels àrabs, vull dir, Qatar se la pot veure sempre des del balcó. Per tant, francament, no crec que hi hagi manera ni política ni humana, perquè no hi ha cap voluntat, i perquè a la llarga tothom viu de Qatar, i perquè a la llarga nosaltres mateixos som culpables de que hi hagi l'escàndal de Qatar, perquè evidentment si no tinguéssim aquesta situació, diguem, d'enfonsament econòmic o moral o ideològic o a Europa igual, evidentment Qatar no existiria. És a dir, que jo sóc molt pessimista en quant a això que tu has dit. Jo crec que no hi ha manera massa de canviar les coses. Jo estic absolutament d'acord amb el que tu estàs dient.
És això.
Malauradament és el conflicte més mal informat, i jo t'ho dic francament, moltes vegades m'han criticat, fins i tot que jo apoyava la dictadura. Evidentment no és aquest el meu ni pensament, ni però sí que he vist que des del començament, una mica, fins i tot, si algú se'n recorda, potser jo mai vaig creure massa en les primaveres àrabs, perquè em semblava que era una cosa molt feta des d'una perspectiva occidental, que no és ben bé la dels seus. Però bueno, per continuar, vull dir també una cosa sobre el que està passant, que és que també hi ha una diferència molt important que tinc que fer. Penseu que la gent que en aquest moment, bueno, d'on surt aquesta gent? Aquesta seria la pregunta, no? Bé, la majoria dels que fugen a Síria són de les regions amb conflicte. És a dir, són de les regions on els conflictes armats estan encara molt i seran possiblement molt llargs. Per tant, surten més aviat, per dir-ho ràpidament, de la zona controlada pels diferents grups de l'oposició. La sortida de ciutadans de Síria, que són la majoria, que viuen sota el govern de Damasc, no se'n va. És a dir, primer surten legalment. És a dir, tenen que tenir uns visats, i per tant surten legalment del seu país. Es calcula que són uns 20%, entre el 10 i 20%. És a dir, la gran majoria de gent que està sortint surten de les parts sota les diferents autoritats de les organitzacions armades, com diuen a Damasc, les organitzacions armades rebels. Bé, això és una cosa. La segona cosa és que penseu que es necessita al voltant mínim de $3.000, és a dir, serien, què, uns 2.700 euros, sí, per pagar-se aquesta aventura terrible. Això fa que també la gent, per exemple, que ha vingut aquí al Líban, podríem dir que són sobretot bueno, camperols, gent de classes populars, encara que hi ha també una part molt important, això mai es parla, no? Hi ha una part molt important de l'alta burgesia síria, que tenen molts quartos, per altra banda, i diguem que les classes, una mica, sobretot són joves, no? El que poden pagar aquests 3.000 dòlars són els que intenten anar cap a Europa. És a dir, per tant, això també es té que tenir molt en compte, no? Vull dir, i aquí aquesta gent també moltes vegades són víctimes, com ho heu dit fa un moment, de les màfies. És a dir, que podríem dir que la gent que se'n va cap a Europa perteneix a un grup sociocultural o socioeconòmic, diguem, amb més mitjans que la gent que traspassa la frontera. Per exemple, penseu que Beirut està de Damasc, únicament a 100 quilòmetres, passen la frontera i arriben, per exemple, al Líban.
Tomàs Alcobert, ha estat un plaer. Moltes gràcies i fins aviat.
Moltes gràcies, Europa.
Que vagi bé, bon dia.